37 minuts per sobre de les 11 del matí. Fa una estoneta us hem avisat que obríem també la finestra de salut en aquest planeta Prat i ho farem també en el nostre espai dedicat al voluntariat i a les entitats. Com sempre ens acompanya la Laura Puente, la coordinadora d'aquest punt. Com estàs?
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
I avui parlem de salut en el teu espai, que també està molt relacionat i també està molt bé, no?
Parlem de salut, per descomptat que sí, aprofitant que el punt del voluntariat és un punt facilitador de la prescripció social, doncs ara us presentem aquí la superjornada que es farà el dimarts, dia 12, de la prescripció social.
Clar que sí, i per això tenim el cap de l'Ajuntament en aquest sector de la salut, com és l'Héctor Gómez. Què tal, Héctor? Benvingut.
Bé.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Fa una estoneta hem parlat de l'aula de salut, per tant, no pareu, eh?
No, això no, això segur que no.
Però és veritat que s'ha fet molta feina en els darrers anys per sortir i obrir-se cap a la ciutadania, no?, des del propi departament. I que la prescripció social, al final, és també va molt en la línia del que s'intentava treballar també des del propi Ajuntament. Recordem què significa, perquè ja fa uns anys que la començàvem a explicar, però ara ja s'està fent un desplegament més integral, no?
La prescripció social és una estratègia comunitària de cara a activar a persones que estan amb un patiment emocional, no necessàriament amb una patologia, o que estan amb un dèficit relacional degut a les circumstàncies de la vida. I en lloc de fer una acció comunitària que té com a fil conductor una patologia concreta o un estat de les persones, són accions que ja es troben, són activitats que s'organitzen les entitats, que organitza l'Ajuntament i que estan obertes a tothom. Però que aquestes persones, degut a la seva situació temporal i transitòria, necessiten una petita empenta per poder accedir a aquests recursos, que són uns recursos oberts, no terapèutics, i que es trobaran a persones que poden o no estar en la mateixa situació que elles. Mm-hmm. Amb la qual cosa és una manera d'intentar retornar el sosteniment d'aquestes persones que no tenen una cosa greu, però que sí els genera molt malestar personal del dia a dia, retornar-les a que la seva xarxa de sosteniment no sigui l'administració, no sigui una entitat, no sigui un servei sanitari, sinó que el sosteniment sigui la pròpia comunitat.
Quins són aquests punts que poden ser prescriptors de la prescripció social?
Tal com l'hem organitzat nosaltres, qualsevol persona pot prescriure a una altra persona. I hi ha dues vies, una via que és la via oficial que ha fixat el Departament de Salut de la Generalitat, que és a través dels serveis sanitaris i a través de la pròpia aplicació de història clínica, que genera una sèrie d'enquestes, de valoracions, i al final surt una recepta, però nosaltres també, de cara a que pugui prescriure qualsevol servei municipal, qualsevol entitat o una persona o una altra, inclús hem tingut algun cas que alguna persona s'ha fet la recepta a si mateixa, que ja és un pas, ja és un apoderament d'aquesta persona que considera que per si mateixa no vol anar al lloc, però es fa una recepta perquè així ja no té excusa per no anar-hi. Qualsevol estratègia és bona de cara a reactivar aquestes persones que estan en una solitud no desitjada, que estan amb dificultat per les rutines diàries dur-les a terme d'una manera que faciliti doncs, la vida i la convivència amb la resta de persones.
Laura, has explicat també que vosaltres sou un d'aquests punts que podeu fer aquesta prescripció. No sé si us trobeu ja en alguns casos, si heu passat per aquest procés.
Sobretot el que ens trobem és alguna persona que ve, que ja ha fet, com si diguéssim, el primer pas, la primera etapa del camí, com dic jo.
I aquesta és la més difícil moltes vegades.
Sí, perquè moltes vegades, com deia l'Héctor, hi ha moltes persones que venen o se'ls dona aquesta empenta, aquesta idea de la prescripció, que quan una persona està patint aquesta situació de malestar emocional, moltes vegades també físic, però sobretot és el malestar emocional, que no té un diagnòstic, que no necessita, no té una teràpia, etc., però sí que està passant per una fase difícil a la seva vida. Doncs a vegades es detecta des de primàries, des de farmàcies, des de qualsevol altra persona, doncs sí que és veritat que el punt del voluntariat és un lloc on ens arriben aquestes persones.
Clar, moltes vegades quan pensem en ocupar el nostre temps o fer alguna activitat comunitària, el primer que pensem és això, no? Fer algun voluntariat, participar d'alguna entitat.
Clar, doncs a vegades és el que jo explico quan les persones arriben al punt del voluntariat, doncs els hi explico tot el gran catàleg que tenim de crides, que ja hem comentat moltes vegades, doncs es tracta de que aquella persona que en aquell moment no s'acaba de trobar, potser és el moment d'oferir algun dels seus coneixements, estar en contacte, fer una xarxa comunitària, fer un ajut, encara que aquestes persones moltes vegades, ahir per exemple a una sessió ho parlaven, no? No, jo estic en un moment que encara no ajudo a ningú, i tant que ajudes. I deien, doncs, per exemple, que estaven en un d'aquests grups de dol, per exemple, i deien, sí, no, jo encara no m'hi trobo per ajudar a ningú, però a vegades estem allà reunits i em ve de gust aixecar-me i abraçar alguna persona, doncs, i tant que estàs ajudant, no? Mm-hmm. Doncs amb el voluntariat, clar, simplement fent un acompanyament, ja sigui físic a una persona gran, o ja sigui que acompanyes a un grup a fer l'activitat esportiva, amb això, igual ja t'estàs omplint i estàs millorant el teu malestar emocional.
Moltes vegades tenir un objectiu, no? Tenir doncs, aquesta part de dir tinc un sentit, la meva vida té aquest propòsit, pot ajudar a sortir de molts bucles, no? On a vegades ens veiem immersos. Héctor, com s'han fet les formacions també per aterrar una mica, per una part, totes les coses que es fan al Prat, totes les entitats, tots els col·lectius que existeixen, amb aquests agents, com poden ser el punt de voluntariat, les farmàcies o el propi col·lectiu de metges i metgesses d'atenció primària?
Hem anat, primer el que vam fer va ser una definició de model, de com volíem fer la implantació de la prescripció social al Prat. I el primer pas que vam fer va ser veure que estàvem el 2019, abans de que passessin cosetes, i l'oferta que teníem amb aquest ajuntament, com ja sabeu, de l'ajuntament i de tot el teixit associatiu, era molt alta. I nosaltres no teníem recursos per poder fer un mapejat dels actius que hi havia. Amb la qual cosa, la primera decisió que vam prendre, que va ser radical en aquell moment, va ser fer una prescripció social, una intervenció comunitària, sense fer un mapejat d'actius. Això és absolutament impensable. Però el que vam veure va ser que hi havia un munt de persones, que algunes sí que coneixíem i altres no coneixíem, que ja es dedicaven a fer aquesta prescripció, que ja rebien, ja tenien a persones. Estem parlant del punt del voluntariat, del punt de la gent gran, però també estem parlant de les fisios dels centres esportius municipals, estem parlant d'entitats com Francesc Palau, com Saó o com la Creu Roja, estem parlant de les informadores dels centres cívics que ja fan aquesta tasca. Ja van a buscar aquella persona que la veuen per allà, que només està agafant la calefacció o l'aire condicionat o el wifi i que mai s'atreveix a fer el pas d'inscriure's en una activitat. Amb la qual cosa vam descobrir que ja hi havia unes persones que ja estaven fent això. Aquestes persones, el que van fer va ser organitzar de manera de que donar-los una estandardització, un paraigües, això que esteu fent es diu prescripció social, i donar als prescriptors la prescripció a aquests àmbits. Vam agrupar les activitats en diferents àmbits, un d'ells és el tema de voluntariat, on hi ha com a mínim una facilitadora en aquest àmbit. Hi ha altres àmbits que poden haver-hi fins a quatre que tenim a cultura. I llavors el prescriptor l'únic que ha de fer és generar aquesta cadena de confiança, agafar el seu usuari, agafar el seu pacient i confiar en la persona facilitadora de cada un dels diferents àmbits, en que aquesta persona, amb una entrevista més llarga, amb més profunditat, amb un coneixement, gran coneixement dels actius del seu àmbit, li trobarà l'activitat més adequada per a aquesta persona. Triant amb ella, no fent una recepta de que el teu sanitari et digui no, és que tu has d'anar a fer ioga a no sé on, a tal hora, i quin preu té? No ho sé, perquè el prescriptor és impossible. Clar. Si nosaltres no érem capaços de saber aquest mapa d'actius, imagina't tots els diferents prescriptors amb les diferents idiosincràsies de cada un dels diferents prescriptors. Amb la qual cosa, bueno, el que vam fer va ser això, localitzar aquestes persones facilitadores i crear una xarxa també de confiança horitzontal, no només de prescriptor cap a facilitadores, sinó entremig de les facilitadores. Per tant, quan arriba una persona, si la Laura, per exemple, veu una persona que li han prescrit voluntariat i amb la conversa veu que aquella persona encara no està en aquest punt d'iniciar aquest voluntariat, no el deixarà escapar.
Clar.
L'enviarà una altra facilitadora d'un altre àmbit perquè comenci aquest primer pas. Amb la qual cosa, l'important és això, generar confiança entre aquest professional que li costa molt deixar anar el seu usuari o el seu pacient, perquè ha sigut responsabilitat seva durant molt de temps, confiar en un altre professional, però saber també que aquesta persona, aquesta professional, aquesta facilitadora, no només estarà enxarxada amb ella, sinó amb la resta de facilitadores. Amb la qual cosa sempre intentem trobar la millor activitat, la més adequada, en temps, en forma, en preu, en horaris, per la persona que rep aquesta prescripció, per tal d'aconseguir aquest vincle, i anar treballant des del principi també dintre d'aquesta activitat, aquesta desvinculació. No volem generar un client cautiu que hagi d'estar encadenant una prescripció darrere l'altra. O sigui, intentar retornar el més avall possible, el més al nivell de ciutadania, de comunitat, d'entitat, aquest sosteniment d'aquesta persona que necessita aquesta motivació extra per portar el seu dia a dia.
Quant de temps porta desplegada aquesta prescripció social? Perquè és veritat que es va iniciar el 2019, va quedar tot aturat per la pandèmia, evidentment. Aquests espais de relació informal es van aturar també, per tant, es complicava tot plegat. En quin moment va començar i també ara mateix en quin punt es troba?
Vam reiniciar a mida que anaven iniciant-se també les activitats. O sigui, no podíem fer una prescripció si no hi havia activitats. El que sí que vam continuar treballant va ser aquesta xarxa de facilitadores, anar preparant i recuperant les formacions, el que comentaves abans, recuperar la formació als sanitaris, recuperar la formació tots els serveis municipals de cara a iniciar-se aquestes prescripcions. I llavors, bueno, doncs vam començar. Si ara mateix, si al seu moment teníem 1.000 activitats, doncs a principis del 2021 vam començar amb 10, 20, 30 activitats i vam començar prescrivint amb això. I a mesura que s'han anat reincorporant activitats, hem incorporat activitats als àmbits i també hem afegit dos àmbits nous, que al principi vam començar amb 7, ara en tenim 9.
Quins són aquests àmbits?
Tots els àmbits.
Perquè ens fem una idea,
sí,
una mica
tenim,
de...
Tenim activitat física, cultura, millores personals, integració i orientació, voluntariat, gent gran, criança, natura... I m'estic deixant un, que ara mateix no sé...
Però estan cobertes segurament totes les inquietuds, no?
Totes les activitats, totes les activitats i les inquietuds que pugui tenir la persona que rep la prescripció estan en algun dels àmbits ja aquella activitat. No hi ha cap activitat que no la coneguin les facilitadores.
Uh-huh. Ara que ha passat aquest temps, un parell d'anys, no?, des de que s'ha desplegat pròpiament i que no sé si encara creieu que està en fase de creixement, Héctor, quina ha estat l'experiència que rebeu? Perquè segurament, no?, moltes d'aquestes persones que es van apropar arran d'una prescripció social ara ja continuen els seus recorreguts, però perquè ja la seva classe de ioga són les seves amigues o el sortir a fer la volta amb l'entorn forma part de la seva vida.
Estem tenint molt bona resposta. Evidentment, hi ha moltes persones que reben la prescripció i no arriben, perquè tenen aquesta recepta, però encara no estan en un moment per fer el pas aquest, per anar a veure la facilitadora. Continuen volent que sigui el seu metge el que el manté. Perquè penseu
però és
que...
És un canvi de paradigma i un canvi social important.
I molt necessari. El sistema no es pot sostenir indefinidament amb una població que va creixent, que cada vegada està més envellida... Vull dir, i que cada vegada la societat està més complicada, hi ha més solitud no desitjada, hi ha més aïllament, vull dir, aquests problemes no és que ara estiguem així per venir d'una pandèmia, això ha vingut per quedar-se. Cada vegada hi haurà més problemàtiques d'aquest tipus, amb la qual cosa començar a treballar-ho en el moment en el que estem és bo. La gent està incorporant, quan veu un èxit, o sigui, el camí per la implantació de qualsevol cosa és l'èxit, quan un prescriptor veu que el seu pacient ha millorat després de fer una intervenció comunitària d'aquest tipus, continuarà prescrivint i li dirà als seus companys que facin la prescripció que els hi funciona. Estem parlant de persones que no és un diagnòstic, que no és una patologia, que van al sistema de salut o van a un servei municipal per un altre motiu. I és llavors la visió del professional que li detecta que hi ha alguna coseta més allà. Uh-huh. Una qualcosa, doncs, donar-li l'esperança a aquests professionals que es preocupen de les persones a les que tenen, de que a part de la seva feina, que la fan molt bé, hi ha alguna cosa més que pot ajudar a les persones per les quals hi tenen cura, això va molt bé.
Per tant, també és un canvi de mentalitat, no?, en els propis professionals, perquè moltes vegades, evidentment, no volen deixar aquesta persona, no?, però moltes vegades tampoc no tenen més eines que oferir-li, no? Se li acaben els recorreguts.
Sí, no, hi ha un punt en què per una determinada patologia, estic parlant, per exemple, amb dolor persistent,
sí,
no hi ha més farmacologia que donar. Mm-hmm. Vull dir, a aquesta persona li has de fer veure que el que li està passant, evidentment que té dolor, ningú se l'inventa el dolor, però el grau de discapacitat que li provoca aquest dolor no és mèdicament justificable. Hi ha un component de malestar emocional, de pèrdua de rutines, de manca d'activitat, que condueix amb aquesta espiral de només estar escoltant aquell dolor. I això incapacita moltíssim.
Teniu dades de persones que s'han beneficiat d'aquesta prescripció social?
Sí, tenim les dades de totes les prescripcions que s'han fet des dels serveis sanitaris. Aquestes estan totes registrades i també tenim un registre que totes les facilitadores van complimentant. Des del principi ja vam voler implantar això. i van registrant totes les persones que reben, d'on venen i a quina activitat s'inscriuen. I després cada facilitadora dintre el seu àmbit fa més coses. Per exemple, des de Cultura inscriuen aquestes persones als butlletins municipals de Cultura, de cara a el que us he dit abans, clar, evitar tenir un client cautiu. No volem perdre la dependència del metge o del servei d'ocupació i passar-lo a un altre servei. No, el que volem és empoderar aquesta persona perquè recuperi aquesta autonomia, que en algun moment del camí, per algun motiu absolutament desconegut i il·lògic, ha perdut.
Clar. Ara que ningú pensi que necessita aquesta prescripció social per anar a alguna activitat, que és que al final és veritat que ens hem acostumat a que ens han de dir què hem de fer en cada moment i llavors amb això fem cas, però que tenim la llibertat de fer totes aquestes activitats, que hi ha gent que necessita doncs, aquest suport, aquest acompanyament per fer-les, però que no és que necessitem la prescripció social, que això no sé si arriba a confusió també.
Totes les activitats de prescripció social estan a l'agenda municipal. Exacte. Totes, amb la qual cosa no, i no hi ha una porta del darrere per accedir a les activitats. Vull dir, si una activitat està plena, per molt que vinguis amb prescripció social, no se't dona una plaça. La facilitadora t'ajudarà a trobar l'activitat disponible que millor et vagi, però no t'obre portes d'un grup que ja està tancat.
Evidentment. Com serà aquesta jornada, també per explicar qui està citat al Cèntric el proper dimarts, perquè fareu una mica doncs, això, el compartir com ha anat l'aterrament de la prescripció social al Prat.
En principi és una jornada, evidentment, com qualsevol activitat que fa l'Ajuntament, oberta a tothom, però ja la pròpia definició de l'acte i l'horari de l'acte, un horari de matí, està destinat sobretot a professionals, amb dos vessants de professionals. Professionals locals que estan prescrivint o estan prescrivint poc i que volem motivar que prescriguin més i compartir l'experiència d'aquest model Prat amb la resta de municipis del nostre voltant o d'altres llocs de Catalunya que han mostrat interès en saber com ho estem fent aquí.
Uh-huh. Sabeu d'altres municipis també que ho estiguin aplicant?
Prescripció en general? Sí. Uh-huh. És una qüestió que dintre del Departament de Salut es vol que es faci, és el que comentàvem abans, aquesta necessitat de canvi de paradigma. Clar. És de tothom, no és només del Prat, tothom està en aquesta situació d'hiperfreqüentació, hipermedicació, limitacions pressupostàries en quant al número de CAPs, vull dir, hi ha un punt en què no pots escalar indefinidament els serveis d'atenció individualitzada. Vull dir, se't genera una lògica inversa de que si tens un servei a 8 hores, tens 3 setmanes de llista d'espera, el poses a 20 hores i tens 3 mesos de llista d'espera. Perquè funciona, perquè els professionals ho fan tots molt bé, hi ha un boca orella i tothom deriva. Amb la qual cosa no es poden escalar els serveis d'atenció individualitzada indefinidament. No hi ha prou professionals, ni prou lloc, ni prou diners, ni prou espais per desenvolupar això. Amb la qual cosa, aquestes persones que no requereixin un servei especialitzat d'atenció individualitzada han d'anar a espais grupals.
Doncs és una iniciativa que aquí és veritat que hem anat seguint des dels inicis i que és molt singular i molt interessant i que també aterra molt bé el Prat per la quantitat d'entitats, de col·lectius, de totes les activitats que es fan, Laura, que sempre ho comentem, però és que tenim un teixit molt divers i molt nutritiu, no?, per totes les persones que vivim aquí.
Sí, és totalment ampli i és el que deia l'Héctor, és una oferta oberta a tota la ciutadania, però a vegades, el que dèiem abans, el fet de tenir una situació de malestar emocional, igual simplement no és que no sàpiga que existeix aquest servei, clar, sinó que la situació no em fa pensar que jo em podia beneficiar d'això. Doncs es tracta d'això, no? De que no només el metge capçalera o la infermera o la farmàcia ens pot derivar, sinó que inclús les mateixes persones, nosaltres podem fer el boca a orella a dir, escolta, doncs igual t'aniria bé aquesta activitat.
Totalment. Laura, us queden algunes formacions encara del punt de voluntariat?
Sí, dilluns, dia 11, proper dilluns, fem una formació per una guia per com sol·licitar actes de ciutat al Prat. És el que vam parlar ja en altres ocasions. Hi ha entitats, sobretot entitats de veïns, que doncs, farem una calçotada, farem la paella popular, però cuidado, s'ha de tenir en compte que cal demanar-ho a via pública, cal demanar-ho amb un temps determinat, que ens necessita, quina documentació... Per tant, tot això, simplement entres a la web i sembla fàcil, però sempre hi ha algun procés amb el que ens quedem encallats.
Doncs el millor és poder-nos apropar també a, sí, a aquesta formació.
I el dia 18 tenim una formació de primers auxilis bàsics, que ara mateix estan totes les places ocupades, tenim una llista d'espera, si algú estigués interessat sí que ens ho pot fer saber, els apuntaríem a la llista d'espera i en el cas que hi hagués alguna vacant sí que començaríem a moure-la.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Héctor, que vagi molt bé aquesta jornada compartida també. Aquí ja sabeu que anem seguint la prescripció social i com aterra a la ciutat del Prat, que és doncs un canvi de paradigma molt necessari. Per tant, gràcies, que vagi molt bé. I Laura, gràcies, gràcies per aquests mesos que ens has acompanyat. Ha estat
gràcies
un plaer tenir-te per aquí.
Realment ha estat un plaer per mi el compartir moltes estones d'experiències i de persones voluntàries que realment ens fan veure l'altra part del primer moment que arribes al punt del voluntariat, sinó que el compartir el voluntariat en primera persona és molt gratificant.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Molt bé.